nostre que tenim, un país socialment molt actiu, un país socialment molt ric, un país socialment amb moltes ganes, però també un país que sempre ha demostrat aquesta solidaritat quan es tracta d'allò que ens afecta a tots i a totes. Per això anunciem aquestes mesures. Anunciem aquestes mesures que vol dir canvi en allò que entenem la protecció comunitària en respecte a l'epidèmia del coronavirus. Per això estem limitant aquests esdeveniments esportius professionals, no professionals, perquè se celebrin a porta tancada, per intentar disminuir la càrrega social, la càrrega de contacte social en diferents esdeveniments, excepte, evidentment, aquells que es juguen amb menors que, evidentment, poden anar acompanyats. I per això fem mesures també de suspensió o de posposar tot allò que es pugui d'activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones, precisament per tenir el màxim de capacitat, quan tenim casos positius, de poder identificar bé els contactes com hem pogut fer fins ara. En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants. Això inclou moltíssimes coses. Hem parlat de l'àmbit esportiu i aquí parlem també de les activitats d'espectacles públics, recreatives, qualsevol altre d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència de que siguin ofertes per titulars, explotadors o organitzadors públics o privats. Per tant, això aplica a tot el país de forma general. En unes mesures que prendran vigència demà mateix i que, per tant, avui és un dia molt clau per poder tenir aquest diàleg intens que tindrem des del Govern de la Generalitat de Catalunya amb tots aquells col·lectius, amb tots aquells sectors afectats per aquestes mesures. Unes mesures que s'apliquen a partir de demà amb una vigència mínima de 15 dies que serà revisable segons la situació epidemiològica que puguem tenir. I en són responsables d'aquestes mesures, del compliment d'aquestes mesures preventives, les persones físiques, jurídiques, titulars, explotadores i organitzadores de les activitats referides. Nosaltres el que demanem és no només aquesta responsabilitat, sinó volem explicar bé què representa aquesta epidèmia i com entre tots i totes ens hi podem ajudar. La millor protecció comunitària que podem tenir com a societat davant d'una epidèmia del coronavirus, que com sabeu no coneixem exactament com és i com es pot desenvolupar, però sí que estem preveient un augment de casos com el que hem anat tenint de forma potser una mica més intensa i per això de manera preventiva estem explicant, més enllà de les mesures, que la millor manera de tenir aquesta protecció comunitària de tota la societat i que posa èmfasi en cuidar i en protegir aquelles persones més vulnerables, aquelles persones grans, aquelles persones que tenen altres patologies, aquelles persones que tenen multipatologia moltes vegades i que n'hem de tenir especial cura, es fa principalment amb aquesta protecció individual de cadascú de nosaltres. Seguint aquests consells i aquestes recomanacions que hem anat explicant des del principi, que hem anat informant, el qual hem pogut informar també amb imatges des de diferents canals. Proteccions que són molt bàsiques, que són molt banals, però que són essencials per aquesta protecció individual que alhora acaba sent la protecció de tota la societat. Rentant-se sovint les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques. Amb mesures de cortesia respiratòria, que en diem, que és tapant-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús i rentant-se les mans de seguida, tapar-se la boca o el nas, si no es pot, amb mocadors d'un sol ús, amb l'avantbraç, el tossir, l'estornudar, i rentar-se també les mans de seguida. Evitar compartir estris i eines a l'hora de menjar o a l'hora de fer reunions o trobades. Tot això són mesures senzilles que ens evitaran a que cada vegada hi pugui haver gent que pugui tenir simptomatologia. I tornar a recordar que quan les persones tenen símptomes, poden tenir febre, poden tenir tos, sensació de falta d'aire, malestar general, no només causat pel coronavirus, sinó per qualsevol cosa, la millor protecció és que estiguin a casa, a no ser que requereixin, evidentment, una atenció de més nivell, que aleshores s'haurien de desplaçar, però totes aquelles que no ho requereixin, que es quedin a casa, que no vagin a les escoles, com ens recomanen sempre en els pares de les criatures, quan els nens tenen febre, quan tenen fins i tot conjuntivitis. Per tant, que es quedin a casa, que no vagin a treballar, és la millor protecció comunitària que podem fer. No només pel coronavirus, sinó en general, sempre i a tot arreu, per qualsevol cosa que es pot contagiar. Per tant, continuem dient que les mesures essencials són aquestes. I apliquem mesures extres d'activitats col·lectives, precisament perquè quan surtin casos tinguem molta capacitat, com hem pogut fer fins ara, de controlar l'epidèmia. Volem continuar en aquesta situació favorable, no volem passar a un altre estadi, volem evitar ser-hi i per això actuem preventivament amb aquestes mesures. I actuem des de totes les vessants. I sobretot, molt important, que arribi la informació a les persones. El 061 continua sent el nostre telèfon de referència per a aquelles persones que necessitin informació i dubtes. Però cal recordar que tenen tota la seva xarxa assistencial, sobretot d'atenció primària, on també poden trucar i poden dirigir els dubtes. Que hem desenvolupat eines per diferenciar dubtes i que, per tant, no calgui arribar a fer trucades. Amb una atenció de trucades que hem tingut d'una forma espectacular, brutal els últims dies i que hem de tenir capacitat de gestionar. Recordem també que per aquelles emergències, també les sanitàries, tenim el telèfon d'emergències, que és el 112, el 112, i que per tant també soluciona sobretot aquells casos d'emergència i d'emergència greu que calgui una resposta immediata. El que estem intentant és explicar a tothom, explicar a tota la societat que estem en un moment de que és bo i és recomanable poder baixar el ritme d'aquesta societat rica que tenim, d'aquesta societat activa que tenim. Baixar una mica el ritme en aquests 15 dies ens ajudarà a controlar molt bé aquesta epidèmia, ens ajudarà a no sortir d'aquesta situació, creiem, favorable, que avui encara tenim. Baixar el ritme del país, sabem i som molt conscients que només ho podem fer amb tota la informació i transparència a la ciutadania, que és el que hem estat fent durant aquestes setmanes, demanant aquesta confiança, evidentment compartint aquesta responsabilitat amb tots els actors del nostre país, i per això també aquestes mesures les treballem i tindrem diàleg amb tots aquells sectors que especialment se'n veuen més afectats, i amb una comprensió real. Una comprensió real que Catalunya sempre ha mostrat, que forma part d'aquesta solidaritat que sempre hem tingut, que forma part de protegir-nos entre nosaltres.
Doncs estàveu escoltant ara mateix la consellera de Salut, Alba Vergés, en aquesta compareixença després d'aquesta reunió del govern de la Generalitat. I és que s'ha reunit a primera hora d'aquest matí, d'aquest dimecres, amb el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil per tractar com poder frenar el coronavirus. Us fem un resum del que ha donat de si aquesta roda de premsa encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha anunciat com a titular aquestes noves restriccions. Sobretot partits a porta tancada i suspensió d'esdeveniments amb aforament superior a un miler de persones. Hem de dir que Quim Torra ha iniciat aquesta roda de premsa explicant que hem passat de la fase de prealerta a una fase d'alerta pel coronavirus. A més, també ha destacat doncs, la coordinació i la implicació de la ciutadania per tal de superar una situació dit complicada. Bé, en tot cas, les mesures que s'han de prendre a partir de demà i per un període de 15 dies, perquè, això sí, Quim Torra ha volgut matisar que és possible que en els pròxims dies s'hagin de prendre mesures més dràstiques, però això serà a partir d'aquest període de 15 dies. Per tant, a partir de demà, aquestes noves mesures són: els esdeveniments esportius es faran a porta tancada, com us estem anunciant, s'ajornen les activitats col·lectives que impliquin més de 1.000 persones, en aforaments limitats només si s'ocupa un terç de l'aforament. Tercera mesura entra en vigor, com dèiem, demà, i aquesta quarta mesura seria que a les properes hores hi haurà mesures en l'àmbit de l'administració pública. Per tant, també estarem molt pendents com pot implicar aquestes mesures. Cinquè punt, també s'ha donat la instrucció a l'equip econòmic del govern per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus, i el sisè punt, que el govern doncs anirà prenent les mesures necessàries per fer front al Covid-19 i reforçar també el sistema de coronavirus. Hem de dir que aquesta roda de premsa doncs també ha parlat el conseller d'Interior, en què Miquel Buch ha destacat que s'ha elevat a fase d'alerta la situació d'epidèmia. També ha dit que s'està treballant, sobretot, important aquesta notícia, s'està treballant intensament per abastir d'aliments totes les superfícies comercials. Ha dit que les empreses distribuïdores d'aliments garantiran que ningú es quedi sense menjar. Aquest és el missatge que ha llançat el conseller d'Interior Miquel Buch. Però en aquesta roda de premsa, de fet l'escoltàvem fa uns minuts, també ha intervingut Alba Vergés, la consellera de Salut, acompanyada també de Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Trias, que és el que ha dit la consellera.
Què tal, bons dies? Doncs sí, la consellera de Salut ens ha explicat que estem vivint una situació de transmissió molt controlada, sobretot favorable respecte a territoris veïns. Ha demanat responsabilitat i ha demanat doncs explicar bé l'epidèmia, que és el que està intentant fer ara mateix el govern a través d'aquesta roda de premsa. Ha posat l'èmfasi, això sí, de cuidar i protegir les persones vulnerables, sobretot gent gran amb multipatologies, és a dir, que tinguin més d'una malaltia, mesures de cortesia respiratòria, prendre-les sobretot en llocs públics, és a dir, tapar-se a l'hora de tossir, tapar-se a l'hora d'estornudar, rentar-se les mans amb sabó o solució alcohòlica, o evitar compartir estrès de menjar, tot plegat, doncs, solucions que ja sabíem. Si es tenen símptomes, la millor protecció, ha dit la consellera, és quedar-se a casa, no anar a les escoles ni a la feina, no només pel coronavirus, sinó doncs perquè qualsevol de les malalties infeccioses són aquestes, però mesures extres d'activitats col·lectives, ha dit la consellera. A més, ha afegit que paciència a l'hora de trucar al 112, però que si tenim doncs aquests primers símptomes, aquesta primera simptomatologia, ara sí que ho veurem bé, doncs trucar en aquest telèfon, que és el 112 d'emergència.
Sí, Joan, fem un balanç en aquest moment d'aquests 125 positius que hi ha a Catalunya de Covid-19, 18 de greus i els primers també que s'han detectat a Tarragona. Hem de dir que la consellera de Salut també acaba d'anunciar que actualitzarà les xifres d'afectats pel Covid-19 i ho farà aquesta tarda. Preguntada també, acaba de respondre la consellera de Salut, Alba Vergés, una de les principals preguntes que ens venen al cap també aquests dies és si cal prendre mesures pel que fa a les escoles, als nens. Calen tancar escoles? Doncs bé, Alba Vergés ha dit que quan calgui prendre mesures a les escoles, les prendrem. Per tant, de moment, les escoles continuen obertes. Doncs bé, en aquests moments la roda de premsa està a punt d'acabar, tot i així doncs estan responent preguntes dels companys de premsa que estan presents en la roda de premsa, i nosaltres ara sí el que fem aquí a Ràdio Cel és donar pas ja a els companys del programa O Déu Meu, a Miquel Murga i Roger Cantos, i estarem molt pendents de tot el que doni de si, altres preguntes que vagin sorgint, però sobretot el missatge doncs que ens ha de quedar ben clar és aquest missatge que ha transmès el president de la Generalitat, Quim Torra, ha transmès aquest missatge de que hem passat d'una fase de prealerta a alerta, estem dins també d'una fase de contenció del virus, per tant aquesta situació de transmissió controlada pel que fa a Catalunya, i ha anunciat aquestes noves restriccions que passen per partits a porta tancada i suspensió d'esdeveniments amb aforament superior a 1 miler de persones. Aquestes serien doncs les principals informacions que hem pogut recollir sobre aquesta reunió que s'ha tingut lloc aquest matí amb el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil, PROCICAT. Doncs ara sí, nosaltres tanquem aquí aquest butlletí especial sobre el coronavirus a casa nostra, i tot seguit ja us deixem amb l'equip de Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 12 de març, concerts arran de l'escenari amb la companyia Minimíssima. Divendres 13, la Cuixinera presenten el disc Tenim i tindrem, i dissabte 15, Os Chotos presenten Cadències. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Prepara't per un viatge meravellós. Del 19 al 26 de maig, prepara't per descobrir Rússia. Coneixerem Moscou i la seva plaça Roja, la ciutat de Zagorsk, Sant Petersburg i el Gran Museu de l'Hermitage i molt més. Els tresors i secrets dels arts del 19 al 26 de maig amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Doncs és un quart i un minut de 12 del matí, avui uns minuts més tard, perquè l'actualitat mana, l'actualitat obliga, però a partir d'ara ens disposem que cada dia, a aquesta hora, més o menys, a fer una nova llista de 10, un O10 meu, des de Ràdio Estel. Aquí estem, al peu del canó, un dia més. Així que, com sempre, que sigueu molt bé, molt benvinguts. Clar que per portar bon terme aquestes llistes necessitem de la col·laboració i la complicitat de tot un equip que està comandat des del control tècnic i muntatge musical pel Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, Marc Gabernet, que ja està de bon matí voltant i recollint opinions de la gent al carrer, i una persona que també des de bon matí, des de molt bon matí, està aquí treballant per la llista d'avui, Roger Cantos. Bon dia.
Bon dia. Bé, no sé si des de bon matí seria la millor expressió, eh?
Bé, és la forma de dir-ho, ja m'entens, eh? Vull dir que et lleves molt d'hora. Bé, et lleves, i et poses a treballar pel programa.
Ja saps que jo tinc ànima d'artista i això de llevar-me d'hora no ho porto gaire bé.
Doncs vinga, mentre t'acabes de despertar, que ja és hora, comencem. Sí, que cada dia fem una llista de 10. Avui demanem una altra llista nova. Ahir demanàvem les 10 cançons en català, les 10 millors cançons en català. Avui passarem a un altre terç, passem al món del teatre. Així que deixem enrere les cançons i ens disposem a confeccionar una nova llista de 10, un nou top 10 a la vida de Ràdio Estel. Passarem de la música al teatre. I t'he de dir que ve molt de gust aquesta llista d'avui, suposo que tu també, eh, Roger?
Home, sí, és una llista molt especial i és molt, molt lustrada,
Ho entenc, perquè tal com ahir ja us anunciàvem, avui busquem, atenció, les 10 obres de teatre que més us han agradat. Les 10 obres de teatre que més us han agradat. És una llista apassionant, aquesta, eh?
Una llista superinteressant i, tot i que tinc la sensació de que avui ens podem tornar a embolicar.
Sí, potser sí, perquè potser ho havíem d'haver cotat una mica més, no? Allò de 10 obres de teatre d'autors catalans o 10 obres de teatre que heu vist els últims... Jo què sé, perquè aquí això, la llista serà extensa i àmplia, però, sí, en fi...
La nostra audiència ja ho ha apuntat per aquesta
sí,
via, eh?
Sí,
no, és que són molt intel·ligents, els nostres oients.
Veurem el que diuen, que ja hem començat a rebre des d'ahir mateix missatges a través de les xarxes socials o correu electrònic. Avui, l'Odeu meu, busquem les 10 obres de teatre que més us han agradat, que hagueu vist, jo diria, eh? Estaria bé que, per recomanar-les, les haguéssiu vist. Per tant, això ja seria una limitació interessant. Comenceu a pensar-hi, si és que encara no ho heu fet, i mentre ho feu, el Roger ens dona algunes pistes on agafar-nos.
La catarsi és una experiència interior purificadora, de gran significat, provocada per un estímul extern. També és coneguda com l'alliberament de les passions. El concepte té profundes arrels antropològiques i a partir d'aquests orígens s'ha fet servir sobretot en la medicina, la tragèdia grega, la psicoanàlisi i fins i tot aplicat al riure. A l'antiga Grècia, els metges animaven els seus pacients a anar al teatre per gaudir de la catarsis i curar així les seves dolències. El teatre o art dramàtic és un art espectacular que produeix obres teatrals presentades directament davant o amb el públic, en un mateix espai i en directe. A l'obra de teatre, un o més personatges tenen un objectiu immediat i, gairebé sempre, almenys un conflicte dramàtic que pot ser intern o extern. Avui en dia, les arts escèniques són una de les poques formes d'art en què l'artista i qui gaudeix de l'obra es miren cara a cara, al mateix espai i en directe. El teatre català ha viscut èpoques de glòria i clarobscurs destacats. Si volguéssim fer un viatge en el temps, hauríem de remuntar-nos a l'època medieval, on juglars i trobadors s'encarregaven de difondre la nostra cultura i història popular. Va ser durant la segona meitat del segle XIX en la que van arribar la Renaixença, que ens va deixar autors prolífics com Àngel Guimerà o Pitarra, seguit del teatre modernista, que van encapçalar noms com Santiago Rossinyol o Juli Vilamitjana. I, finalment, el teatre noucentista, amb figures com Josep Maria de Sagarra o Carles Soldevilla. Els anys de la Guerra Civil i l'arribada de la repressió i el franquisme van suposar un cop molt dur per la cultura catalana. Va ser a les acaballes d'aquest període en què van sorgir un planter de companyies catalanes amb ganes de remoure el panorama i fer-se un lloc dins del panorama teatral. L'auge d'aquests grups, en part, va ser possible gràcies a una crítica que els va saber orientar i que va reconèixer la validesa dels seus treballs. Algunes companyies vinculades del teatre independent es van professionalitzar. I les més destacades són, per ordre d'aparició, el Juglars, l'any 1962, Comedians, el 1971, De Goll de Gom, l'any 1974, La Fura dels Baus, l'any 1979 i, finalment, La Cubana, l'any 1980. Aquestes són unes quantes de les companyies històriques que han marcat el camí en el pas del teatre català. I avui us convidem al Salt a l'Om Nosaltres i us preguntem quina ha estat l'obra de teatre que més us ha agradat. Preneu lloc a la butaca, que l'espectacle és a punt de començar. Aquí comença Oh, Déu meu!
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs ja ens hem situat una miqueta, anem una mica orientats. Segur que, com en tantes altres coses, les obres de teatre també marquen moments de la vida de molta gent. Per tant, esperem que aquests moments també surtin en la llista d'avui, aflorant una mica en el que ens expliquin, el que ens diguin, en el que ens proposin la nostra audiència. Avui podeu participar a través de les xarxes socials i el correu electrònic, eh, Roger?
Doncs sí, les nostres vies habituals són els nostres canals, que són Facebook i Instagram, buscant el nom del programa O Déu meu, o bé el nostre correu electrònic, que és odeumeu@radioestel.cat.
I també recordem que entre tots els que hi participeu sortejarem després un lot de vins Lovers Wine Elegance. Tenim 50 minuts, no, avui menys, avui 40 encara no hi arriben, mal comptats, per endavant per rebre les vostres propostes encara. Per tant, no us esteu de recomanar-nos l'obra de teatre que més us ha agradat. Ens ve molt de gust escoltar-vos, com escoltem ara algunes de les opcions que ja tenim en forma d'àudio i que són aquestes.
La meva obra de teatre preferida és La flauta màgica, perquè a l'escola, quan estàvem a tercer de primària, ens van portar a anar a veure-la i em va agradar tant que em vaig apuntar a teatre.
Diria que la meva obra de teatre preferida és La importància de ser franc, d'Oscar Wilde, perquè és superdivertida i la crítica social que fa és brutal. I, de fet, gràcies a La Brutal, està un altre cop disponible. La podeu anar a veure i recordo que em va agradar moltíssim.
Explicaré l'última obra que vaig veure, que em va encantar, és la de Rafael, interpretada al Teatre Nacional, que tractava de la història d'una jove trans.
Mi obra de teatro favorita, si tuviera que escoger una, ahora mismo es Las cosas que son verdad, de Andrew Bowell, que ahora mismo están pues, de tour por España, y la verdad es que me parece una obra muy necesaria sobre las relaciones de familia y crecer.
La meva obra de teatre preferida és El pare de la núvia. Crec que és una comèdia brillant i és perfecta per passar una bona estona.
Oh, Déu meu!
Ja veieu, doncs, que hi ha opcions de tota mena i ben variades. Avui anem una mica més tard per tot això de l'actualitat que mana. És un quart i mig passat ja de 12 del matí. Nosaltres, amb l'Odeu meu, buscant avui les 10 millors obres de teatre o les 10 obres de teatre que més us han agradat.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu!
I avui a la llista de 10 de l'O, Déu meu, busquem les 10 obres de teatre que més us han agradat. I és que el món del teatre català, igual que el que passava ahir quan demanàvem i parlàvem de cançons catalanes, té un abans i un després en la dècada dels 70. Aleshores, al costat dels clàssics, que sobretot tenien molta difusió a través de companyies de teatre, diguem-ne no professionals, les companyies que naixien en el si dels centres culturals d'aquests molts pobles i ciutats, eren companyies que no eren professionals, però també naixia també tot un moviment teatral amb ganes de revolucionar el panorama i, sobretot, de portar noves formes i textos al damunt dels escenaris. A mig de tot aquell panorama d'obertura cultural i política, naixia el grup del qual avui el seu director el tenim ara ja esperant-nos al telèfon. Joan Lluís Bozzo, bon dia i moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, molt bon dia.
Joan Lluís Bozzo és el director. Alguns volen fer-nos creure que ja és jubilat de Degoll de Gom, un dels grups que obria portes i nous aires al teatre català d'aquella dècada dels 70 i que, a més, amb el pas del temps, s'ha convertit en un referent imprescindible, Degoll de Gom, sobretot a vora dos musicals autòctons. Perquè, de fet, el primer muntatge al qual s'incorpora Joan Lluís Bozzo amb Degoll de Gom, que va ser en Taviana, ja el podríem considerar un musical, no?
De teatre en cançons, si més no. Hi havia la banda sonora que ens havia escrit expressament en Jaume Sisa, i cosa que no era massa normal. Normalment es feia teatre i es posava alguna musiqueta ja preexistent. En canvi, en el cas d'en Taviana, doncs en Sisa va escriure les cançons originals per l'espectacle.
Alguns dels anomenats musicals més gloriosos de les últimes dècades tenen la marca, porten la marca de Degoll de Gom. El cert és que ara parlar de musicals a Catalunya i a Espanya és habitual, però aleshores, en aquells 70, molt poca gent s'hi atrevia, eh?
Efectivament. I ara també haig de dir amb pena que ara se'n fan molts més, però se'n fan molts més en castellà, eh?
Cert.
O sigui, la nostra lluita de Goll de Gom sempre ha estat pel musical de creació en català, si de cas traduíem quan sortíem a fora de l'àrea lingüística dels Països Catalans, i ara veiem que moltes companyies i professionals catalans que no tindrien cap inconvenient per fer-ho aquí en català i de traduir-ho després si havien de fer temporada en altres llocs, doncs ja opten directament per la via fàcil de fer-ho en castellà, amb la qual cosa això em sembla molt frustrant i molt preocupant.
Ja sap, Joan Lluís Bozzo, però que aquí sempre ja posen sempre l'excusa aquella de la indústria, que aquí és un país petit, que després hem d'anar a Madrid i que tot plegat, però al final...
Però després quan vas a Madrid es pot traduir.
Sí, clar.
Tota la vida d'això, eh? Sempre nosaltres hem fet els nostres espectacles en català a l'àrea dels Països Catalans i en castellà. Quan anàvem fora ho traduíem, fèiem una setmana d'assajos amb la nova versió i escolta'm... Com...
No només a Espanya, sinó també a tot Llatinoamèrica, que de Goll de Gom va trepitjar bastant, eh?
També, sí, també. Allà ho fèiem, lògicament, en castellà. Però, clar, això és una reivindicació que si no som la gent de la cultura i la gent de del teatre, que som la punta de llança, ens deixarem prendre la llengua. Aleshores, doncs, ja que és bé que tothom ho faci en anglès. Si els arguments o no és que és la llengua més internacional, doncs aleshores per què no treballem, per què no escrivim, per què no composem ja directament en anglès, no? Mm-hmm. Trobo que són arguments de mal donar i de mal creure.
Tornant als musicals de Goll de Gom, l'explosió total, tot i que abans ja s'havien fet molts i molts amb molta fortuna, però l'explosió total va arribar amb Maricel.
Punt més àlgid en quant a assistència de públic i en quant a que és un espectacle, doncs, que ha rebassat les 1.100 i pico funcions, o potser ja les 1.200, del qual se n'han fet 3 reposicions i no es descarta fer-ne una quarta d'aquí un temps, d'aquí uns anys, potser. El 2024 es compliran els 50 anys de la companyia. Que això està ben dit,
Déu-n'hi-do. Sembla que fa 4 dies, eh?
Aquesta data es tornés a muntar Maricel.
Està molt bé. Ara és molt, hi ha molts referents, la gent, les últimes dècades, té més facilitat per moure's, per viatjar, per veure i viure espectacles de tota mena i a tot arreu, però en aquell moment, de Goll de Gom o Joan Lluís Botzo, de què bevien, què es fixaven aleshores per engegar els seus projectes teatrals i musicals?
Nosaltres ens vam fixar i ens vam abeurar molt amb el musical anglès, anglosaxó, dels anys 80. Vull dir, per nosaltres va ser un referent totalment... va ser i segueix sent un referent claríssim, l'espectacle com Els Miserables, que ens va impressionar profundament i que vam decidir que volíem treballar en aquella línia. I també El fantasma de l'òpera. Aquests són dos musicals que han marcat tot el devenir de la companyia.
Que han marcat el devenir de la companyia de Goll de Gom, continuen marcant les sensacions, impressions i emocions encara a hores d'ara, avui en dia, en molts casos, de molta gent que continua tenint Miserables i Fantasma de l'òpera com a referents, eh?
Efectivament, jo després doncs, n'he vist alguns de molt notables, evidentment, de molt notables, però que m'hagin causat aquella impressió interior de dir jo voldria fer amb les meves idees una cosa que anés per aquest camí, són aquests dos.
Sí. Avui busquem a la nostra llista de 10, de l'O 10 meu, les 10 obres de teatre que més han agradat a l'audiència, que ens expliquin, ens donin les seves opcions. Jo no sé si en Joan Lluís Botzo és capaç de dir-ne una d'obra de teatre que li hagi agradat especialment de tota la seva carrera i que hagi vist i hagi dit aquesta és l'obra amb la que em quedo.
Home, ara mateix te n'acabo de...
Sí, és veritat.
...que m'han influït molt, que són Els Miserables i El fantasma de l'òpera. En l'inici de la meva infantesa t'haig de dir que l'espectacle que a mi em va fer enamorar del teatre eren Els Pastorets.
Sí.
Diríem que sóc teatrero degut a que d'infant vaig ser un espectador absolutament meravellat, no?, de les forces de l'infern i de les forces del cel en aquella lluita permanent. I aleshores, de més gran, doncs sí que he anat veient espectacles que en les meves etapes de formació doncs, han estat molt importants per mi, partint d'aquests Pastorets, partint d'aquests dos musicals que t'estic dient, a partir d'un espectacle magistral que va fer Ricard Salvat, que era Ronda de Mort a Cinera, que jo el vaig poder veure de bastant jove, crec que era gairebé les dates de l'estrena. Podríem parlar també d'un espectacle que vaig veure a París, dirigit per Peter Brook, que era L'or dels cirerers, en francès, que és un espectacle que va calar molt, molt, molt fondament.
Déu-n'hi-do, unes quantes, ja ho veig, que no es pot quedar només amb una, perquè són moltes les que marquen, clar.
No, i després, doncs, a dins de la nostra carrera hi han dos espectacles, tres espectacles punters, que són Antaviana,
sí,
Maricel i Fladenet, que són tres espectacles, i el darrer que hem acabat de fer fa tot just 15 dies, Mare Mar. Tot això em sembla que ja estaríem amb 10 espectacles.
Carregat d'emocions, evidentment. L'altre dia parlàvem aquí mateix al programa amb l'Assumpta Serna i recordava amb molt de carinyo, amb molta emoció, aquells anys d'Antaviana, els primers anys d'Antaviana.
I tant, ella va entrar ja a Nobler en classe.
Mm-hmm.
I tenia, que era l'espectacle anterior, i tenia poqueta feina com a actriu, feia només, de vegades sortia vestida de monja i feia coses així, però era l'encarregada de portar la taula de llums.
Imagini's.
Imagina't que era la luminotècnica de segon lloc.
Està bé. Jo ahir, quan preparava el guió d'aquesta entrevista, hi havia una pregunta que li deia a Madrid, els teatres se'n ressenten d'aquest coronavirus, això pot passar d'aquí a Barcelona d'aquí 4 dies? No, d'aquí 4 dies no. Ja ens ho acaben d'anunciar, eh? Quin drama, eh?
Sí, bé, a veure, estem en aquesta fase de que el millor que podem fer és propagar-ho el més mínim possible, no?
Mm-hmm.
Aleshores jo tinc la confiança de que això se superarà, de que això decreixerà, però passarem unes setmanes, doncs, que haurem d'evitar tant com sigui possible aquests actes públics, no només el teatre, sinó que ara doncs, hi han suspès les Falles de València, tot mm-hmm. el que pugui representar aglomeracions en poc espai de molta gent, doncs clar, per nosaltres ens resulta molt perjudicial, però entenem que són mesures que, si s'ha de prendre, es prenen, s'espera que passi el temporal, ens tanquem a la cabina...
I ja tornarem a sortir.
I ja tornarem a sortir.
Ja deia al principi que es parla de vostè com a jubilat, però un actor, un director de teatre, jubila alguna vegada?
Sí, sí, i tant, i
sí?
tant. Sí, sí, estic retirat de l'activitat de primera línia de dirigir i de l'activitat empresarial amb Degoll Llegom, no?
Mm-hmm.
Segueixo sent soci de l'empresa, segueixo, evidentment, tot el pas a pas de l'empresa i totes les decisions que es van prenent, perquè ara mateix, doncs, Degoll Llegom, com a coproductor juntament amb T de Teatre, estem a punt d'estrenar un espectacle sobre els contes de l'Empar Moliner, que es diu T'estimo si he begut. Bé, aquest espectacle, la seva prèvia es feia demà a Rubí, a la sala.
Diu es feia, això vol dir que no es farà.
No es farà.
Mm-hmm.
No es farà. No.
Mm-hmm.
No es farà, i veurem a veure la temporada com i quantes setmanes hem de deixar perquè es puguin tornar a agrupar més de 300 persones i, bueno, fins que no hagi passat aquest tràngol, diríem, aquesta sensació de que el virus s'escampa de forma geomètricament progressiva, doncs passarem una mala tongada i la passarem tots i ja està. I tampoc no cal fer-hi més escarafalls, sinó doncs no, mirar de no d'aturar-ho.
Per tant, dedueixo que d'aquesta activitat i d'aquesta col·laboració i d'aquest treball amb l'Esteia Teatre, dedueixo que la salut, deixant de banda el coronavirus, malauradament, la salut de Degoll Llegom, bona, eh?
Sí, molt bona. Segueix l'empresa, diríem, la societat en mans de l'Anna Rosa Sisquella, i més aviat amb la idea de fer coproduccions, tal com vàrem fer ja l'any passat amb la Tendresa, que també ho vàrem fer amb T de Teatre, no? Que va ser un espectacle que en el Poliorama va funcionar molt bé i va anar molt bé de gira, i això era una coproducció. I ara doncs estem a punt d'estrenar, bueno, esperant que passin aquesta mala ratxa, doncs aquest T'estimo si he begut.
Doncs molta merda, que és el que es diu, i que tothom sap perfectament que és un desig de bona sort. Avui l'entrevista l'hem també de fer una mica més curta, perquè l'actualitat manava, i hem començat més tard el programa donada aquesta roda de premsa del president de la Generalitat. Nosaltres agraïm moltíssim en Joan Gisbotzo ens hagi acompanyat i ens hagi ajudat a posar-hi una miqueta de llum i de títols a aquesta llista de 10 que avui busquem. Molta sort, moltes gràcies, i fins més aviat.
A vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Avui en Joan Gisbotzo ens ha ajudat també a fer aquesta llista de 10 amb què alguns títols se'ns ha donat i que també suposo, Roger, tindràs present a l'hora de confeccionar el top 10 final del dia d'avui, eh?
I tant. A més, els nostres oients se n'han recordat molt, de Degoll Llegom i...
Home, no, i està present, clar. No se'n recorda que hi és cada dia,
present,
clar.
Molt present, perquè a més, Degoll Llegom pràcticament és com parlar d'èxit, i hi ha molts títols que estan sortint.
Doncs la llista ja es comença a visualitzar. Comencem a tenir títols. L'O Déu meu d'avui busca les 10 obres de teatre que més us han agradat.
O Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Pa-pa-dum, 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 Les 10 obres de teatre que més us han agradat són les que busquem avui pel nostre top 10 particular, per la nostra llista de 10. Abans ja hem escoltat algunes veus amb algunes propostes interessantíssimes, però també, com sempre, hi ha qui ha optat per fer-nos arribar un missatge a través del correu electrònic o de les xarxes socials, que recordem ara mateix per tota aquella gent que es va incorporant dia a dia i que no sap ben bé com comunicar-se amb nosaltres.
Doncs és molt senzill. Només hem de recordar el nom del programa, O Déu Meu. El nostre e-mail és odeumeu@radioestel.cat.
Recordem i... O Déu Meu amb l'OH, i amb el 10 amb números, o 10 meu.
I les nostres xarxes socials ens podeu trobar bé a Instagram o bé a Facebook, doncs bé, escrivint el nom del nostre programa, o 10 meu.
Es trobareu de seguida. Estarem allà amb tota la informació que us calgui i podeu escriure i enviar-nos la proposta que més us vingui de gust, aquella que penseu que és el més adient per la nostra llista de 10. Avui de 10 obres de teatre que us hagin agradat. Una, concretament, ens n'heu de dir. Tu n'has recollit alguns d'aquests missatges que diuen què?
Doncs n'he recollit molts i de molt interessants. Algunes obres, evidentment, es repeteixen i d'altres, doncs, són sorpreses.
N'hi ha algunes que sí, que són insistents, allò...
Sí. Mira, comencem amb un clàssic. La Mireia Llobet ens fa arribar Maricel. Maricel, que avui està sent una miqueta el protagonista del nostre programa,
Tot plegat, sí, és veritat.
Sembla que pràcticament fem un monogràfic, tot i que no era la nostra intenció. La Núria Orellana ens fa arribar Maremar.
Maremar.
Justament un espectacle també de Goll de Gom.
L'últim,
I un espectacle preciós.
Amb música de Lluís Llach, en aquest cas, amb les cançons de Lluís Llach, i amb tota una història fantàstica i emocionant.
Una barreja entre Shakespeare, Lluís Llach
I de Goll.
I de Goll de Gom, vull dir, una meravella. El Sergi García ens fa arribar El despertar de la primavera. Un musical que, a més, va tenir una vida molt rica.
Veig que hi ha musicals, De moment, Maricel...
Sí, agrada, eh?
Sí, agrada. Demanàvem obres de teatre, segurament un altre dia haurem fet, o hauríem de fer, o farem, sens dubte, d'aquí un temps, els 10 musicals que m'us ha agradat, però aquestes entren com a obres, evidentment, de teatre, perquè són molt nostres, a més.
Doncs dèiem això, El despertar de la primavera, un espectacle que va tenir 3 temporades, un espectacle d'èxit. La Laia Única ens va arribar aquella nit... un espectacle que, mira, recentment, si no...
Va acabar fa pocs dies,
El dissabte passat.
Sí.
Dissabte passat acabava la seva temporada. Un espectacle també preciós. L'usuari Labrador Maria, que imagino que deu ser el seu nom i cognom, ens fa arribar a través d'Instagram 12 homes sense pietat. Un clàssic, també.
Sí. Labrador Maria, deu ser Maria Labrador,
imagino. Sí, imagino. Sí, al final, com que a vegades els usuaris d'Instagram...
O vés a saber com es diu, que sigui com vulgui.
Sí. La Vinyet Sanchís ens fa arribar El petit príncep.
Home, també un clàssic de la literatura... Anava d'infantil i juvenil, però a mi em sembla que és una literatura
universal.
Ja de tothom i universal, que últimament ha vist a les últimes temporades versió teatral musical també, curiosament.
5 temporades.
Musical també,
Un èxit també, Un èxit de la factoria Manu Guix i Àngel Llàcer, que ja semblen els Reis Mides del teatre català, Tot allò que toquen ho fan un èxit. Doncs vinga, seguim, més propostes. A veure, la Paula Calvet ens fa arribar Els Miserables.
Un altre musical, curiós,
Sí, no sortim de... Mira, i seguim amb musicals. La Lara Biel, Sister Act.
Caram,
La cosa va de musicals.
Sí.
Mira, en tenim més. A veure, mira, tenim una altra proposta pel Petit Príncep, a través d'un mail. A veure, què més? La Meritxell Junrós, Maricel.
Una altra vegada. Caram.
I vinga, una altra, la Maria Cotanda, El despertar de la primavera.
Tornem-hi, vinga.
Però en tenim més, i no totes són musicals.
A veure,
la Ruth Llopis ens recomana Homes, de Té de Teatre.
És un dels espectacles que ha fet més fortuna del grup Té de Teatre, cert? Sí.
Què més? A veure, tenim la Lluïsa Vélez, ens diu Soc abonada del TNC. Visca el teatre.
Molt bé. No és cap obra de teatre, això, però...
Ella fa una apologia al teatre.
Sí, està molt bé. Què
més?
Moltes gràcies.
Mira, el Carlos Pals ens diu qualsevol espectacle de La Perla 29. Una companyia...
Sí, tiren més per sales i tendències que no pas per obres en concret aquestes. No ens serveix per ballista, però us agraïm el comentari.
Sí, imagino que no se n'ha pogut quedar amb cap. Què més? El Francesc Carbó ens diu, mira, Pirates de Goll de Gom amb la deliciosa veu de Carles Sabater.
Caram, si és veritat, va ser un dels espectacles que de Goya va fer, amb Carles Sabater com a protagonista, que estava extraordinari.
Exacte.
I que devia ser de les últimes coses. Jo no sé si va ser l'última obra teatral, l'últim musical teatral que va fer Carles Sabater.
A més, seguint aquest èxit de, Maricel, es van abonar a aquest, això dels Pirates, que també era una adaptació d'un musical, d'un musical molt famós. Vinga, el Javier Ruiz diu: m'agrada molt el microteatre, i vaig pràcticament cada setmana.
Molt bé.
Doncs segueixen arribant propostes.
No ens serveix tampoc, però genèriques.
Però bé, està bé, està bé comentar-ho.
Home, és tot un moviment del microteatre, del qual un dia potser n'hauríem de fer una derivació o fer alguna cosa, perquè també és interessantíssim, on molta gent pot explicar les seves històries en forma teatral, de forma breu, i a més en un format com molt de tu a tu, eh? Molt directe.
Mira, tenim més testimonis. La Clàudia Vidal ens comenta, mira, aquest em sembla que t'agradarà, La nit de Sant Joan.
Ah, m'encanta. Un altre musical, per cert.
Un clàssic de Goya Gom.
Sí, parlàvem, sí, molt bé. I que ja té uns quants anys, per cert, però que continua vigent.
I mira, tenim més vots. Per exemple, el Joan Sánchez ens proposa Crampac. Diu, però especialment la versió del 94.
Molt bé, perfecte. Que és el que van estrenar en Joel Joan i en Jordi Sánchez.
Exacte.
I que ara s'ha fet una versió recentment amb altres actors molt més joves, esclar.
I bé, tenim més, Tenim vots per Terra Baixa, un clàssic,
clàssic.
Un clàssic de l'Àngel Guimarà, que se n'han fet moltíssimes versions.
He mort el llop!
Aquesta te la saps,
M'hauria agradat fer-lo, jo no l'he fet mai, M'hauria agradat fer aquest... aquesta, ja està. He mort el llop, m'hauria agradat fer. No de Manelic, sinó de... allò de dolent, del dolent de la pel·lícula.
I la Dolors, un usuari que es diu Dolors, ens fa arribar, diu, no podem oblidar dels espectacles de casa nostra, els Pastorets.
Evidentment. Segurament, potser m'equivoco, jo crec que no, deu ser l'obra com a Pastorets, a part de les diferents i moltes i variades versions, més representada en la història del teatre català.
I el nostre tècnic, el Jordi Carretero, abans de començar el programa...
Què t'ha dit? Digue-ho, perquè si no després no...
Diu que li agradava molt l'espectacle de la cubana Cegada d'amor. Diu que hi va anar 3 o 4 vegades.
Caram, estava abonat, Es devia enamorar d'una de les vedets que sortien.
Igual, ja, si igual. Saber, doncs mira, Cegada d'amor, un espectacle on hi sortien còmics, que avui en dia són còmics de la cartellera habitual, i que en aquell moment tot just començàvem, com Santi Millán, José Corbacho, humoristes...
Lligats típics. A la seva història, la de la cubana, efectivament.
Exacte, un espectacle meravellós i que penso que avui en dia encara fins i tot seria transgressor.
Déu-n'hi-do les varietats que tenim, però molt musical, Estic parat perquè ja saps tu que corre una espècie com de llegenda a l'entorn dels musicals, la qual diu que hi ha gent que... la gent que li agrada musical n'és un entusiasta defensor, i la gent que no li agrada els odia gairebé mort,
Doncs sembla ser, Miquel, que la nostra audiència són bastant fanàtics del musical. Això igual ens indica que ens hem de replantejar la manera de fer el nostre programa.
Cantant-lo, ja està. Demà, ja està, no ho tinc, ho farem cantat. Ves a partir de demà ho farem cantat.
Ves que no acabem de perdre els oients que tinguem.
Vinga, tot això és el que ens ha dit la gent que ens ha escrit, o bé per correu electrònic a través de les xarxes, o que abans hem escoltat i que han registrat el Marc Gabernet. Però hi ha altres llocs, altres indrets, altres mitjans en els quals també el Roger hi treu informació, de vegades més curiosa, més divertida, més generalista, com és el món d'internet.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Per tant, no volem deixar escapar cap part d'aquest lot que és de les obres de teatre. És per això que el Roger ha investigat per internet a veure què hi troba referent a la llista de 10 d'avui que busquem, o de les 10 obres que més us han agradat, obres de teatre. Segur que referent al teatre i a les obres de teatre també hi deu dir coses, suposo.
Tant, moltíssimes coses. I sobretot curiositats al voltant del món del teatre. Algunes de més habituals i altres de més sorprenents. Mira, comencem amb una curiositat. Aquesta em penso que és fàcil i és de nivell 1 de teatre. Hi ha algun oient que igual encara se li escapa.
Vinga.
I és l'origen de l'expressió molta merda. Tothom sap que els actors es desitgen, abans de començar un espectacle, tothom es diu molta merda, abans d'una estrena, molta merda.
I encara hi ha gent que se sorprèn quan ho escolta com dius, com heu parlat sobre el teatre. No, és que això té tota una explicació que està bé que fem saber a aquella gent que no ho sap.
L'explicació és la següent. A l'època medieval, quan diguem que va ser aquest inici, sobretot, del teatre, evidentment la gent, als teatres, només s'hi podia desplaçar de dues maneres. Una manera era caminant, mm-hmm. i l'altra anant-hi amb carruatges, anant-hi amb cavalls. Els cavalls, com tothom sap, són uns animals que...
No se n'estan de fer el que han de fer allà on volen.
Això mateix. Sí. Per tant, els dies que fora del teatre hi havia molts excrements, volia dir que la funció havia estat un èxit.
Perquè hi havia anat molta gent.
Hi havia anat molta gent, per tant, hi havia molts cavalls, molts excrements, molta merda.
Hi havia molta gent amb cavall.
Això mateix.
Si hagués anat a peu, hi ha sigut de molt mal gust que hi haguessin molts excrements, també.
Sí, també. Clar. Aquí també estat ben vist, això. Així que molta merda sempre és i ha estat, i espero que segueixi sent durant molts anys, un sinònim de molt d'èxit.
Molt bé, perfecte. Per aquella gent que no ho sabia, suposo que tothom això ja ho sabia, però per si cas, ara ja ho sabeu.
Doncs segur que us heu fixat alguna vegada de les dues màscares clàssiques que representen el teatre, la tragèdia i la comèdia. Una màscara, una amb una forma més trista i l'altra una forma més somrient. Doncs aquestes boques enormes que tenen aquestes màscares tenien una funció, i era fer la funció d'altaveu pels actors. I és que aquells teatres de l'antiga Grècia eren teatres molt grans, on hi anava molta gent, evidentment, ni parlar de microfonia.
No, alàmbrics ni sense alàmbrics, ni amb cable. Doncs,
aquestes màscares tenien aquesta funció de projectar i d'amplificar la veu.
Per tant, les boques aquestes tan grans, obertes, trista o riallera, eren una altaveu perfecta perquè la veu es projectés, sortís més canalitzada.
Doncs a les obres de teatre de Grècia i de l'antiga Roma, seguim amb la temàtica de les màscares, eren components fonamentals perquè els actors sortissin a escena. És a dir, que els actors tenien prohibit sortir a escena amb la cara nua, amb la cara descoberta. Sempre havien de sortir amb una màscara que els representés. Al llarg del segle XIX, si un director de l'obra de teatre desitjava que l'actriu principal seguís actuant amb la seva companyia, durant la temporada li enviava roses.
El director?
El director. Si enviava roses, això volia dir que estava molt content amb la teva feina. En canvi, si el director considerava que no volia que seguissis i que no estava molt content amb la teva feina, el que t'enviava eren clavells.
Espera, aclarim-ho. És a dir, un director de teatre tenia una companyia i tenia actrius treballant.
Exacte.
Si el director pensava o li agradava molt aquella actriu i estava content amb la seva feina, durant la temporada, quan estava...
Li enviava roses.
Enviava roses, que és una cosa molt maca.
Això.
En canvi, si no li agradava o no estava content, per tant, no volia o no tenia ganes que continués la companyia, no l'enviava a fer punyetes, diguéssim, sinó que l'enviava clavells, que és una forma delicada també d'enviar.
Una forma més elegant.
Sí, està bé. No ho sabia, això, veus? Està bé.
Doncs vinga.
Ara hauré de pensar, aviam, a quin viu clavells i a quin viu roses.
Doncs aquests clavells que m'has deixat aquest matí a la porta. Ostres, ara que caic.
Molt bé.
Em sembla que tinc els dies comptats al programa. Vinga. Va, seguim amb un clàssic, Molière. Molière, actor i autor de teatre d'origen francès, va morir de tuberculosi representant una obra al febrer de 1673.
Sí, senyor.
Resulta que el Molière, quan va morir de color groc, vestit de color groc. I és per això que els actors avui en dia tenen la mala estrogança de vestir de color groc a sobre d'un escenari.
No tots.
Ja sé que n'hi ha alguns
de rebels. Ja t'ho diré jo, però és veritat que portar una cosa, una peça de roba de color groc a l'escenari és pels actors que hi ha una cosa maleïda, que no ho volen, que no ho desitgen, perquè diuen que porta mala sort, precisament per això que tu explicaves de la mort de Molière, però en canvi n'hi ha que són com molt desafiants i precisament per això diuen, caram, doncs no, doncs jo em poso una cosa groga. I jo en conec un que sempre es posa una cosa groga quan actua. Ja està. Perquè sí, perquè no, jo no...
No em puc imaginar d'aquí...
No hi pensis, no vulguis saber-ho, no vulguis saber-ho.
Doncs vinga, ens situem ara a l'època isabelina, l'època del teatre isabelí, perquè ens orientem, doncs, l'època...
L'època isabelina, que és d'Isabel Gemio, Isabel Presley, Isabel Pantoja...
No, la reina Isabel I,
perfecte,
l'època del teatre shakespearià. Doncs els britànics no diuen això de molta merda. Ells diuen break a leg, que vol dir una cosa semblant a trenca't una cama. Caram. I tu em diràs, i d'on ve això de trenca't una cama?
Quina gràcia.
Exacte, és una mica quasi tan curiós com això de molta merda. Sí. Doncs resulta que a l'època isabelina, quan el públic havia gaudit molt de l'espectacle, els actors els llançaven monedes i pastanagues.
Sí, pastanaguetes. El públic i els actors,
Sí, el públic llançava...
En lloc de flors, que seria...
Exacte. Hi havia dues maneres de celebrar-ho. Sí. Una era llançant monedes o llançant, això, pastanaguetes a l'escenari, no?
Pastanaguetes, que curiós.
Mira, doncs resulta que els actors, evidentment, doncs s'havien de ajupir constantment per recollir-les.
Sí.
I d'aquesta cosa constant d'ajupir-se i recollir-les ve l'expressió de break a leg, de trencar-se una cama, de constantment estar ajupint-se per recollir tot això que el públic els llançava. pensava.
Per tant, seria un sinònim també de sort, perquè vol dir que s'ha hagut d'ajupir molt. Exacte. Amb el perill de trencar-te la cama, vol dir que ha vingut molta gent, que ha tingut molt d'èxit, que han llançat moltes pastanagues i moltes monedes.
Ah, això mateix.
Està bé, molt bé.
Què, en seguim més?
Una més, va, vinga, sí.
Els actors italians tenen autèntica por, del color lila. I tu diràs, del color lila, per què? No? Doncs això ve de l'època medieval, en la qual, durant la Quaresma, els sacerdots vestien capes de color lila, de color violeta. Durant aquests dies es prohibien les funcions de teatre i els actors havien de deixar de fer la seva activitat. I és per això que aquest color, pels actors italians, té tan mala fama.
Molt bé, doncs ja sabem més coses. Moltes, interessantíssimes. Algunes ja les coneixíem, algunes potser no. I ens han vingut a enriquir una miqueta més a l'entorn del món del teatre. Perquè avui busquem, recordeu, les 10 obres de teatre que més us han agradat.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Doncs amb tot plegat ja tenim prou informació. Com sempre, a aquesta hora em fa l'efecte que ja podem confeccionar la llista de 10 d'avui. Una llista, recordeu, amb les 10 obres de teatre que més us han agradat. Les possibilitats són moltes, moltíssimes, i el ventall d'aquestes obres és molt obert, ja ho heu vist. Hem anat a parar als musicals i a tota mena d'estils i gèneres. Per això us hem demanat també, que jo crec que estaria bé que siguin obres que hagueu vist alguna vegada i que potser per això la pugueu recomanar, Tu tindries clar, a hores d'ara, quina diries si t'ho preguntéssim, Roger?
Em costaria molt.
Costaria molt,
perquè
n'he vist moltes.
N'he vist moltes, clar, afortunadament.
De bones.
I n'hi ha moltes que m'han agradat moltíssim.
I moltes que no t'han agradat gens.
També és veritat, també és veritat.
Ho digo, home, esclar, digues, que t'han agradat algunes molt i d'altres que no hi tornaries per res del món.
Bé, soc bastant conformista,
Molt bé.
Soc de bon contentar. Sí. I avui he de dir que he tingut molts problemes a l'hora de fer el top 10, perquè, clar, jo n'hagués posat unes, el públic n'ha votat unes altres, però recordem que aquí l'audiència és sobirana i ens regim pels vots
que diuen ells.
I pels que diuen i el que ens proposen. Tot... Per tant, el top 10 està a punt de sortir del forn.
Tot i que avui sí que segurament podríem posar-hi ordre aquestes votacions, si ens atenguéssim una mica a la quantitat de gent que ha votat unes o altres obres, uns o altres títols. Nosaltres no, ja ho sabeu, que aquest ordre no el tenim en compte. Nosaltres els numerem de l'1 al 10 i per nosaltres les 10 tenen les mateixes condicions. Recordem, a més, una vegada més, que les opcions que no apareixin, que ens hagueu donat i no apareixin, no vol dir que no les haguem tingut en compte, i tota la gent que hi ha participat entrarà a formar part del sorteig d'aquest lot de vins de Lovers Wine Elegance. Per tant, entre tots, haguem llegit o escoltat la vostra opció, o no l'haguem llegit ni escoltat, farem aquesta llista que ja tenim a punt i que diu així.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
He mort el llop! He mort el llop, cridava el Manelic al final d'aquest drama rural que ens va deixar l'autor Àngel Guimerà en l'obra Terra Baixa.
Número 2.
L'any 1994, una jove companyia formada per uns joves Jordi Sánchez i Joel Joan regeneraven l'escena catalana amb un text brillant i transgressor que seria una preqüela d'una de les millors sèries catalanes com és i ha estat Plats Bruts. L'espectacle del que estem parlant és Crampac.
Número 3.
L'any 2011, Josep Maria Miró representava aquest text que ha tingut recorregut internacional i s'ha representat en més de 25 llengües, al principi d'Arquimedes.
Número 4.
Any 2003, Jordi Galceran presentava aquesta obra que posteriorment s'adaptaria al cinema i s'ha traduït i representat arreu del món, el mètode Gronholm.
Número 5.
L'any 1994, la companyia La Cubana jugaven a traspassar la frontera entre el teatre i el cinema amb Cegada de amor.
Número 6.
Ja siguin de Pitarra o d'en Folk i Torres, aquesta obra icònica s'ha fet un lloc en la tradició anual de la cultura catalana cada Nadal, Els Pastorets.
Número 7.
Composada i adaptada pel tàndem d'èxit Manu Guix i Àngel Llàcer, arriba el musical El Petit Príncep.
Número 8.
L'any 2013 s'estrenava al Teatre Nacional de Catalunya aquest espectacle que ens presentava els bombardejos que va patir Barcelona durant l'any 1938. Pere Riera estrenava Barcelona.
Número 9.
1984, la companyia gestual catalana per excel·lència El Tricicle estrenaven Slàstic.
Número 10.
I tanquem el top 10 d'avui amb aquest espectacle icònic que ha sigut pràcticament protagonista del nostre programa, 1984, reposada als anys 2004 i 2014, el musical més emblemàtic de Catalunya, Maricel.
Doncs vinga, ara sí que ja ho tenim i arribem a la fi del programa amb aquesta llista, nova llista de 10 de les 10 obres de teatre que més us han agradat. Entre tots els que heu participat, sortegem aquest lot de vins, Lovers Wine Elegance, que avui anirà a parar cap aquí, Roger.
La nostra guanyadora d'avui és la Vinyet Sanchís, que ens feia arribar a la seva proposta, que era El Petit Príncep.
Doncs Vinyet, ja tens aquest premi per a tu. Ens avancem a la llista de demà i us anunciem ara mateix perquè comenceu a pensar-hi i a proposar-nos les vostres opcions, tot participant-hi a través de xarxes socials i correu electrònic. Atenció, perquè demà ens decantarem per les tradicions. Demà, a l'O Déu meu, busquem les 10 tradicions que no deixeu de celebrar mai. Les 10 tradicions que no deixeu de celebrar mai. I aquí, també, si penseu, tenim un ampli ventall de tradicions, costums, menjars, fins i tot, festes... En fi, penseu el que vulgueu. 10 tradicions que no deixeu de celebrar mai. I podeu començar a participar a partir d'ara i fins demà a l'hora del programa. Ara sí que ho tenim tot. Gràcies a tothom per participar-hi. I un dia més el programa està possible gràcies a Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, al Marc Gabernet a la redacció i al Roger Cantos, com sempre, compartint taula i estudi. Amb tots ells i tots vosaltres ens retrobem demà a partir de 3 minutets després de les 11. Adéu-siau.
Déu meu, amb Miquel Morgà.